Dilluns, bon cap de setmana.
Amb Dani Aguilar.
Bona nit, benvingudes, benvinguts al Tu diràs d'aquest divendres 20 de gener del 2022. El dia en què s'ha decretat presó sense fiança per a Dani Alves, jugador del Pumas mexicà i exjugador, entre d'altres, del Barça per presumpta agressió sexual a una noia a la discoteca Sutton el passat 30 de desembre. Tinc en línia el company dels serveis informatius de RAC1, en Benet Íñigo. Hola, Benet, bona nit.
Bona nit.
Per on passa l'última hora d'aquesta informació, Benet?
Doncs el que sabem és que Alves ja és al mòdul d'ingressos de Brians 1, ens diuen que està serè, i que estarà aquí com a mínim un parell de dies fins que el traslladin a un altre dels mòduls de la presó. I tot apunta que s'hi estarà una temporada. La jutgessa que investiga el cas justifica amb força elements la decisió de tancar-lo. D'una banda, perquè els indicis apunten al jugador, i no només els testimonis i les càmeres de seguretat. També té un informe de l'Hospital Clínic i les restes i empremtes que els Mossos van trobar al lavabo VIP del local que avalen la versió de la noia que Alves la va violar en aquell punt. L'escrit també destaca que la versió d'Alves es contradiu amb tots aquests indicis i, a més, la jutgessa creu que hi ha risc de fugida perquè viu a l'estranger i amb el Brasil no hi ha conveni d'extradició. I ara que sap de què l'acusen i què tenen en contra d'ell, doncs podria decidir no tornar a trepitjar l'estat espanyol.
Doncs aquesta és l'última hora. Aquesta és la informació que us podem explicar ara mateix del cas. Notícia, evidentment, d'impacte que hem viscut durant el dia aquí a Barcelona, que ara de seguida desgranarem i que està tenint repercussions arreu, com per exemple a on jugava ara mateix Dani Alves, a Mèxic, i és que el seu actual club, el Pumas de la UNAM, ha decidit rescindir el contracte del brasiler. Aquest és el moment de fa tan sols uns minuts en què el president de l'entitat, Leopoldo Silva, ho ha anunciat.
El Club Universidad Nacional ha tomado la decisión de rescindir con causa justificada el contrato laboral con el jugador Daniel Alves a partir de este día. Con esta decisión, el club reitera su compromiso de no tolerar actos de ningún integrante de nuestra institución, sea quien sea, que atenten contra el espíritu universitario y sus valores. El Club Universidad Nacional es una institución que promueve el respeto, el comportamiento íntegro, digno y profesional dentro y fuera de la cancha de sus jugadores y jugadoras, y no podemos permitir que la conducta de una persona perjudique nuestra filosofía de trabajo, que ha sido ejemplo a lo largo de la historia en la formación y desarrollo de jóvenes deportistas en nuestro país.
Les paraules de Leopoldo Silva, del president de la UNAM. Obrim connexió ara mateix, quan passen 3 minuts de 11:15 aquí a Catalunya, a Mèxic, amb el company d'Univision, l'Alonso Cabral. Hola, Alonso, bona nit, buenas noches.
Hola, Dani, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches.
En México son las 3 de la tarde con 32 minutos y con esta noticia que ha sido una bomba acá en nuestro país.
Ya me lo imagino. Para empezar, el club ha actuado muy rápido, UNAM ha actuado muy rápido en este sentido, Alonso.
Sí, muy rápido. Es una información que, bueno, evidentemente se conocía ya desde hace algunos días, la acusación que había contra Dani Alves. Dani Alves jugó hace 2 semanas con Pumas, el primer partido del torneo. El segundo partido del torneo no lo pudo disputar, pidió permiso personal por el fallecimiento de la madre de su pareja, su suegra, y regresó a España la semana pasada, el viernes de la semana pasada, así es que no participó en el partido del pasado sábado, y se esperaba que regresara este martes, pero Dani Alves tuvo contacto con la gente del club diciéndoles que tenía que atender esta situación legal y que por eso no había toda la fecha para su regreso. Por eso quizás ya estaba preparado el club, quizás ya habían visto las dos las alternativas, que fuera lo que pudiera ocurrir y cuáles eran las consecuencias legales de uno y otro caso. Por eso es la rapidez con la que actuó el club, y también porque era una demanda que hay en el país, en México, Poner rápidamente algo de contexto, los Pumas de la UNAM pertenecen a la Universidad Nacional Autónoma de México, que es la universidad más importante de nuestro país y de América Latina. Entonces también había una presión social muy, muy, muy fuerte, y en este momento aquí en México hay también problemas políticos con la UNAM y otras situaciones que también exigían una intervención inmediata por parte del club. No podían dejar que creciera este problema más allá para Pumas.
Es decir, desde que se conoció la noticia, la reacción de social, por así decirlo, de la afición y de la sociedad mexicana ha sido unánime en ese sentido de que Pumas actuara en la dirección que lo ha acabado haciendo.
Sí, la primera reacción fue de esperar, por supuesto, que hubiera algo oficial, a que hubiera algo real en cuanto a esto, porque evidentemente, y todavía si continúa el proceso, sí, claro está, pero por supuesto que puede ser todavía inocente Dani Alves, pero el día de hoy lo que ha ocurrido con el jugador brasileño es muy grave, y la justicia española ha determinado que hay indicios de algún delito. Es por eso que sí, que se exigía, que se pedía alguna reacción de parte de Pumas, y comentarles rápidamente que la primera reacción, la primera toma de contacto con aficionados, medios, que ha sido a través de redes sociales, ha sido de apoyo a la decisión que tomaron los Pumas. La gran mayoría dicen que ha sido una decisión correcta porque el nombre de la institución está por encima del nombre de algún jugador.
¿Ha habido alguna otra pronunciación de alguna otra entidad? Por ejemplo, la Liga MX, la Liga Mexicana, ¿se ha pronunciado al respecto, Alonso?
Sí, mira, te voy a leer rápidamente lo que dice la Liga. En realidad, la Liga dio un comunicado antes de la conferencia de prensa del equipo Universidad, en donde decían que tanto la Liga como el club estaban atendiendo todas las cuestiones legales y todas las repercusiones que podría haber al respecto, pero que sería una decisión del club Universidad. Rápidamente te digo, la Liga MX informa que en conjunto con el Club Universidad Nacional estará al pendiente del caso y la situación legal del jugador para determinar lo conducente en cuanto a su participación en la Liga. Esto, insisto, fue un comunicado que dio la Liga alrededor de 3 hores antes de la conferència de premsa de Pumas.
Doncs aquest és el context que ens arriba des de Mèxic. És la notícia derivada de, evidentment, tot el que està passant amb Dani Alves. És una de les notícies derivades. UNAM, els Pumas de la UNAM, el club on jugava Dani Alves, ha decidit rescindir el contracte, ens ho ha explicat, a les 10:37 a Catalunya, 3:37 des de Mèxic, l'Alonso Cabral, el company d'Univision. Alonso, estamos en contacte. Un abrazo fuerte.
Fuerte abrazo, igualmente, hasta luego.
És, evidentment, una de les informacions del dia amb la qual obrirem el programa, aquest Tu diràs d'avui, amb el company de tribunals d'aquesta casa, que acabeu d'escoltar, el Benet Íñigo, i també amb el periodista del País, el Jesús García. I després anirem cap a Itàlia, perquè allà també acaba d'esclatar una notícia de perfil extraesportiu, en aquest cas, en relació a la Juventus de Turí. Corresponsal de la Sèrie A, Alem Valnegri, què tal? Bona nit, bona sera.
Buonasera, buona nit.
El titular és clar. La Juve, atenció, ha estat sancionada amb 15 punts a la Sèrie A. És un terratrèmol, evidentment, al Calcio. Què és el que ha passat? Què és el que s'ha decidit, Alen?
Sí, se acusa la Juve de malversaciones financieras legadas a los sueldos y sobre todo a las plusvalías. De hecho, se llama el caso plusvalía, donde la Juventus, pues, valoraba a los jugadores con un valor fuera de mercado para hinchar sus cuentas, y haciendo todos los cálculos se nota que hay, la Juventus pues ocultó una deuda que era de 239 millones de euros, presentando solo 47 a través de esas plusvalías y esas maniobras financieras hechas con los sueldos durante el periodo del COVID. Así que decidieron reabrir el caso y hoy pues hubo la sentencia de la Cámara Federal de Apelación, que incluso fue más allá de lo que pedía el fiscal federal para el club bianconero, y de 9 han pasado a 15 puntos, sanción inmediata, la Juve recurrirá, pero hoy por hoy la Juventus vuelve a tener 22 puntos en vez de 37.
Per tant, hi ha un recurs de la Juve que reaccionem, que recordem, ja va, diguem-ne, va haver-hi un impacte i va provocar canvis en l'entitat amb la dimissió de bona part de la junta directiva quan es va conèixer el cas, Alen.
Sì, 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 già hubo, Andrea Agnelli già dimitió all'inizio dell'anno, e otros directivos como Pavel Nedved, como arriva bene, como Paratici, che oggi è direttore deportivo del Tottenham, también se les ha inhabilitados. 16 meses para Agnelli, 20 para Paratici, 12 para Nedved y arriva bene, y 10 meses para Cherubini, que también trabajaba con la celda deportiva financiera del club bianconero.
Déu-n'hi-do. Sanció històrica. Insistim, al futbol italià, ens ho explica l'Alain Valnegri, després hi tornarem a connectar per saber més detalls. Alain, gràcies. Fins ara.
Fins ara.
I després de tot això, fins ara, Alain, tota la teva teca de l'actualitat esportiva, evidentment, que ve marcada pel sorteig de Copa del Rei. Quin tros de sèrie de quarts de final. El Barça rebrà el Camp Nou, la Reial Societat, tindrem un derbi madrileny, un Reial Madrid Atlètic i també un València Atlètic Club i un Osasuna Sevilla. Tot la setmana que ve, de fet, traurem un moment al Cap a Donosti per parlar amb un dels exjugadors de l'equip Txuri-Urdin, per saber com veu aquesta eliminatòria. I també serem a Madrid, on Memphis Depay ha parlat avui com a nou jugador de l'Atlètic. I ens aturarem a un dels sons del dia. Aquest n'és un extracte.
Lo que nunca había conocido es un Getafe turbulento. No estamos felices y que estamos un poco desencantados. Creo que los proyectos necesitan mucha más unión. Creo que los proyectos solo de forma conjunta se pueden sacar adelante.
És Quique Sánchez Flores, entrenador del Getafe, que visita el Barça diumenge, com escolteu, mala maró a l'equip madrileny. Tampoc hi ha gaire entesa, per cert, a l'Espanyol. Analitzarem aquest moment difícil entre direcció esportiva i entrenador a la vigília de la visita del Betis a Cornellà al Prat, partit d'una jornada 18 que ja ha arrencat. S'està acabant ara mateix al Mallorca 1, Celta 0, minut 84 de partit. Tot això ho posarem sobre la taula de tertúlia amb en Marc Marvan, Ferran Martínez i en Xavi Hernández. L'hem cedit avui al Xavi Hernández del dissabte al divendres, en què també comentarem una notícia de fa ben poca estona, que és el fet que el Camp Nou, el camp del Barça, acollirà la Final Four de la Kings League, d'aquesta competició de futbol 7 organitzada per Gerard Piqué, que està generant, per cert, cues de desenes de milers de persones per comprar les entrades. I després, bàsquet, amb tota la teca del cap de setmana, amb vol, la selecció espanyola ja és a quarts del Mundial, i també l'inici de la tercera ronda de l'Open d'Austràlia de tenis. Abans de tot això, però, 18 minuts i les 11, parlem de Dani Alves. Avui s'ha decretat presó sense fiança per al brasiler per una presumpta agressió sexual. Amb el Benet Íñigo, amb qui parlàvem a l'obrir el programa. Benet, comencem per el relat d'avui, per explicar de manera breu a tot el que hem viscut durant el dia, com s'han esdevingut els fets d'avui. Benet.
Doncs mira, tot ha començat de bon matí, quan sabíem que el Dani Alves havia de declarar a la comissaria dels Mossos, però ens informaven d'un moviment una mica, com a mínim, sorprenent, que és que els Mossos i Dani Alves havien acordat trobar-se en un lloc lluny de les càmeres, lluny de la comissaria, i allà els Mossos doncs l'han detingut i l'han portat a les Corts, on ha fet la primera declaració de la jornada. Molt poc després, cap a les 10 del matí, els Mossos el portaven cap a la Ciutat de la Justícia, on ja els esperava la jutgessa que investiga la denúncia per agressió sexual. Allà primer ha declarat la víctima, la noia de 23 anys, i després ho feia el jugador, que tots dos han mantingut les seves versions. Ella, doncs, relatant de nou l'agressió que hauria sofert el lavabo VIP de la discoteca Sutton, i ell, doncs, negant qualsevol d'aquests actes. La primera sorpresa la sabíem cap allà al migdia, que és que la fiscalia i la víctima demanaven presó provisional. Pensa, Dani, que d'aquest cas, fins avui, el que sabíem, o el que havia sortit publicat, era que es tractava d'un cas de tocaments. I demanar presó per un cas de tocaments és poc habitual.
Sí.
El que hem sabut més tard, i que explica aquesta posició de la fiscalia i de la víctima, és que no només era per això, sinó que la denúncia relatava una violació, una agressió sexual, diguem-ne, completa, i, a més, amb l'ús de la força, que hi hauria hagut una resistència per part de la víctima, i Dani Alves, doncs, hauria utilitzat la força per sotmetre-la. Això explicava, doncs, la detenció dels Mossos primer i les peticions que havien fet les acusacions, i la jutgessa, doncs, ha estat ben bé 3 hores redactant l'escrit amb el qual havia de justificar si sí o si no enviava a la presó. I cap a les 6 tocades de la tarda hem tingut la notícia que la jutgessa havia decidit presó i, per tant, per això havia estat tantes hores redactant l'escrit, perquè havia de justificar molt bé una mesura tan gravant com és una presó preventiva.
Ens has explicat, com dius, versions contradictòries entre els dos testimonis, tant de Dani Alves com de la jove. Què és el que, diguem, quins són els fets que es poden provar a hores d'ara, o què és el que determina que Dani Alves també estigui en aquesta situació?
En aquesta fase d'una investigació judicial no es parla tècnicament de proves, sinó d'indicis, que després en el judici són el que s'esdevindran proves, però de moment són indicis. Clar, aquí hi passen molts casos d'agressions sexuals que només, com a proves, només hi ha la versió d'un i la versió de l'altre. Són casos molt complicats a nivell judicial perquè, doncs, a vegades els jutges consideren que no hi ha prou càrrega de prova, no hi ha prou pes... no n'hi ha prou amb la declaració de la víctima, no? Només per condemnar algú. Però en aquest cas, si s'ha pres una mesura com és presó provisional, és perquè la jutgessa veu que hi ha molts altres elements. Entre ells, parla de que s'han recollit testimonis de la discoteca que expliquen doncs com van anar els fets, no la violació en si, que va ser en un lloc tancat com el lavabo, però sí l'abans i el després, doncs aquests tocaments que va haver-hi en la zona més pública, com va sortir la noia del lavabo després de l'agressió, etc. Testimonis. També parla d'imatges de la discoteca, de les càmeres de seguretat. I també parla, sobretot, de dos proves forenses, dos informes, diguem-ne, objectius. Un és l'informe de l'Hospital Clínic, que la noia va anar la mateixa nit dels fets a fer-se una revisió, que parlen de lesions compatibles amb l'agressió sexual i amb l'enfrontament amb el jugador, i, d'altra banda, restes i empremtes que els Mossos han trobat al lloc on van passar els fets i que, doncs, també avalarien la versió de la noia, que la jutgessa considera molt més consistent, i, en canvi, la versió de Dani Alves no se sustenta si la poses davant de tots aquests altres testimonis, imatges i informes.
Tinc també en línia el company del diari El País, que també està seguint el cas, el Jesús García. Hola, Jesús, què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit.
Gràcies per ser amb nosaltres. Tu diràs, 13 minuts i les 11. I a partir d'ara, què, Jesús? Quina és la situació jurídica de Dani Alves, diguem que ja la coneixem? Quins són les següents passes que s'han d'esdevindre a partir d'ara?
Doncs bé, jo crec que es troba ara mateix, com dèieu, en una situació complicada, presó provisional, és un moment molt, molt indiciari, i hi ha per davant un llarg periple, no, judicial. Clar, evidentment, el primer que ell intentarà és sortir de presó, abandonar aquesta situació de presó provisional, però serà complicat. La jutgessa ha apreciat que hi ha risc de fugida, precisament per la seva capacitat econòmica, pel fet que no tingui arrelament a Espanya i fins i tot per la seva nacionalitat, perquè no hi ha conveni d'extradició amb Espanya, i per tant aquesta és la primera qüestió que s'haurà d'abordar, que és la situació personal del Dani Alves, i a partir d'aquí, doncs, continuar amb la investigació, analitzar totes aquestes restes biològiques que ha comentat el Benet, i veure, doncs, com continua aquest procés.
Perquè la reacció tan contundent, diguem, i aquesta celeritat amb la qual, de la qual també ens escrivia el Benet, correspon a això, a aquest risc de fugida?
Bé, la celeritat, en realitat, avui era la vista en la que han comparegut tant la víctima com en aquest cas l'acusat, i quan es veuen indicis clars, doncs, que són fets greus i hi ha indicis, com diu el Benet, que sustenten, doncs es fa una petita vista on es pot acordar, com ha estat el cas finalment, la presó provisional. És cert que ha estat una sorpresa per tots, perquè no esperàvem aquesta resolució, que està tenint conseqüències, doncs, importants. Ara mateix em comentaven els companys de Mèxic que havien conegut la notícia que el Pumas havia rescindit el contracte, no? Sí, per tant, doncs, bé, la situació efectivament s'ha accelerat en el dia d'avui.
Benet, sobre aquesta reacció tan contundent.
Bé, clar, ens ha sorprès perquè no sabíem l'abast de la denúncia ni tampoc l'abast de les proves. Aquí és el motiu de la presó és una combinació. D'una banda, tens uns fets molt greus i bastant, diguem-ne, una línia bastant sòlida per acusar algú. De l'altra, tens aquest risc de fugida, que és un dels elements pels quals es pot acordar la presó provisional. Els altres són risc de reiteració delictiva o d'eliminació de proves. I clar, ens trobem davant d'una situació que la jutgessa el que ha temut és que a Dani Alves tornés cap a Mèxic i un cop, a més, ara sabent de què se l'acusa, amb quines proves i que s'enfrontarà a penes que van entre els 4 i els 12 anys de presó per agressió sexual, segurament a la banda alta d'aquesta forquilla, doncs Dani Alves decidís no tornar quan el citessin a declarar o quan s'hagués de fer el judici. I aquesta, diguem, és una... les dues coses es retroalimenten, no? La gravetat de la, i els indicis, per una banda, i aquest risc de que Dani Alves decidís doncs, escapar de l'acció de la justícia. Mm.
Parlem de les següents passes. Jesús, sé que és difícil aventurar, però a nivell de timings, perquè la gent més o menys pugui entendre quins seran els timings que tindrà tot aquest procés, de quant temps estem parlant?
Oh, bé, això és complicat de dir, eh? Una instrucció es pot allargar mesos. Jo entenc, no tinc ara mateix tots els elements, però que no és una qüestió excessivament complexa, en el sentit doncs, que un cop reunides les proves, doncs, la instrucció no hauria de ser excessivament llarga, però segurament encara abans de que pogués obrir-se judici oral, doncs passaran, evidentment, mesos segur.
Molt bé.
Sí, coincideixo amb aquest diagnòstic de Jesús, que no sembla un cas molt encaminat, però que aquestes coses s'acostumen a allargar. I si no recordo, tu també em podràs ajudar, Jesús, si no calculo malament, ara estan arribant a l'Audiència de Barcelona casos d'agressions sexuals, que malauradament cada setmana hi ha molts judicis per qüestions com aquesta, dels anys 2020, potser algun del 2021. Però que estem, diguem-ne, sempre hi ha un decalatge entre que es tanca la investigació o succeeixen els fets i arriben a judici d'any i mig tranquil·lament.
Sí, correcte. A més, sempre hi ha tota una sèrie de recursos que es poden plantejar, en fi, d'estratègies de defensa, i aquí s'haurà de veure. Però no esperem, diguéssim, canvis immediats, no? Com a mínim en els propers dies.
Molt bé. Doncs, evidentment, estarem pendents d'aquest cas que, com no pot ser d'una altra manera, ocuparà bona part de l'espai informatiu d'aquesta casa i de moltes altres, segurament. 8 minuts i les 11 de la nit. Benet Íñigo, company de RAC1, i Jesús García del País. Moltes gràcies a tots dos. Una abraçada.
Gràcies, adéu-siau.
Bona nit. 8 minuts i les 11. Amb aquestes informacions obrim el Tu diràs d'avui. Ara de seguida arrenquem Temps de Tertúlia. Ja corren per aquí el Ferran Martínez, el Marc Marvà i en Xavi Hernández.
Tu diràs, amb Dani Aguilar. A l'Estadi Infinit l'emoció no s'acaba mai, perquè tornen les millors competicions a Movistar. Tornen els herois, la màgia, les jugades impossibles i en exclusiva NBA, Liga Endesa, Wimbledon i molt més. Gaudeix-ne amb mi Movistar amb la millor xarxa de fibra i mòbil en un dispositiu des de 0 euros. Informa't en el 1004 a les botigues o a movistar.es.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle on altres només hi veuen futbol. És veure màgia on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Torna la revolució sexual a RAC més 1.
Nous capítols amb tots els secrets per gaudir d'una bona vida sexual. Pràctiques sexuals, joguines, idees, consells, tendències.
La revolució sexual. No et perdis tots els capítols del podcast de sexe a RAC més 1.
Per tenir salut i bon sexe.
Escolteu-lo a rac1.cat i a l'app de RAC 1.
RAC més 1.
Tots som
més
1. Amb el suport de sexydream.es.
Amb sexydream.es, el sexe no té tabús. Descobreix joguines eròtiques per a tothom, kits eròtics per compartir, llançaria i una pila d'idees sexis i atrevides per innovar i gaudir del sexe com mai. Compra a sexydream.es i rebràs la teva comanda en 48 hores. No esperis més i obre la porta al plaer amb sexydream.es.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar.
Thank you.
5 minuts i les 11 de la nit. Tu diràs de divendres avui amb el Marc Marvà. Hola, Marc, què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit, Daniel.
Amb el Ferran Martínez. Hola, Ferran.
Hola, què tal? Bona nit.
I avui amb el Xavi Hernández. Avui sessió del dissabte al divendres. Hola, Xavi, bona,
bona nit.
Nit. Encantat que estiguis aquí també els divendres. Avui sense el Juan Irigoyen hem de començar, evidentment, parlant d'aquesta situació que marca l'actualitat esportiva, i vaja, marca l'actualitat generalista també, el cas de Dani Alves. Hem escoltat els especialistes com ens n'explicaven els detalls. Sabem ja, i hem estat a Mèxic, que Pumas ha reaccionat amb moltíssima rapidesa, rescindint el contracte de Dani Alves. Comentaris a la sala, qualsevol comentari que vulgueu fer.
Pumas el primer que reacciona, imagino que després aniran les marques, que Dani Alves és un futbolista global i també hi ha marques que s'han aprofitat d'aquesta imatge per anunciar-se i suposo que hi haurà una reacció per part d'aquestes empreses globals també. I jo estic flipant amb el relat que ha fet la noia, i que s'ha publicat als mitjans de comunicació. Es pinta Dani Alves com un autèntic depredador sexual, com un monstre, i s'ha carregat la seva carrera personal, professional, i
la seva vida personal
està ara mateix a l'infern. Per tant, poc més a afegir.
Home, que l'hagin tancat ja directament, és que la jutge i la policia, bueno, primer la policia perquè, i després la jutge, donen molta veracitat a la versió de la víctima en aquest cas, així que realment jo també des de punta quan llegeixes el relat d'ella i queda molt mal parat Dani Alves.
Sí, i dintre de tot el relat, una de les coses que es poden explicar també és que gràcies a com s'activa tot el que succeeix aquella nit, en plena nit, en aquella discoteca, a través dels protocols amb l'Ajuntament, amb la Guàrdia Urbana, amb els Mossos d'Esquadra, tot el que succeeix des d'aleshores i que ara posteriorment t'ho van explicant, com se li dona el suport psicològic a la víctima en aquell moment, que ara preguntes i et van explicar mica en mica què va anar succeint tota aquella nit, que ara a més com deien, les càmeres de seguretat de dins de la discoteca expliquen dintre del lavabo en el que
corroboren el relat de la noia.
Exacte.
Fins on es pot veure el...
I a més tota la gent que va viure aquella nit a dintre de la discoteca, que li va donar el suport emocional, i tot el que va passar és el que segurament li va donar doncs tots els arguments perquè ara pugui donar el relat que està donant. Vull dir que aquella nit preguntava una mica, i el que es va viure allà va ser una situació esgarrifosa també a dins d'aquella discoteca, i gràcies a com va actuar tothom, doncs jo crec que es produeix el que s'ha produït a posteriori, que és de justícia també. Veurem què acaba dictant, però sembla que totes les parts i totes les proves porten cap a un camí, no?
Sí.
I com d'impuna i com de Déu t'has de sentir per fer això. I després per negar-ho en seu judicial.
Sí.
Perquè les proves que jo he llegit, les informacions de tots els companys de tribunals d'aquesta ciutat, són força contundents. Les mostres d'esperma al cos de la noia, les imatges, els testimonis,
sí, sí. Tens, les empremtes digitals,
sobre tens els collons amb tot el respecte per negar
amb un fenomen que s'extén i malauradament ho hem vist en altres casos, altres diria esportistes professionals, futbolistes i personatges d'un nivell mediàtic molt elevat que segurament, com dius, Xavi, es consideren per sobre del bé i del mal, i això és absolutament esgarrifós. I evidentment una reflexió que en un cas que hi hagi tota aquesta justícia, tot aquest procés legal, s'acabi demostrant, evidentment, la Daniel Alves s'ha carregat la carrera, però evidentment la primera que persona aquí, diguem, ha atemptat contra la seva vida i la seva salut és la de la noia. Aquest és la primera persona en la qual hi hem de posar el focus, i també hem de lluar la valentia de les persones que denuncien aquests fets, i és absolutament esgarrifós que passin coses així, i que ara el procés judicial segueixi el seu curs i que acabi dictant el que acaba de ser, tenint en compte les circumstàncies.
I per això, en aquest sentit del que dius, Dani, aquesta valentia d'aquesta noia, crec que afortunadament ha anat acompanyat dels protocols i de tots els que l'han pogut rodejar i li han pogut donar suport en un moment en què la noia es deuria sentir totalment sola, i tothom que la va envoltar, des de la gent de la discoteca fins als Mossos d'Esquadra, fins als protocols que es van activar, doncs han dotat aquest procés per aquest camí.
Seguirem de prop, evidentment, a aquest cas, i d'un cas extraesportiu a un altre, en aquest cas a Itàlia. Déu-n'hi-do, avui el nivell de notícies i la tarda que hem passat, perquè tinc l'Alen Valnegri per aquí encara. Hola, Alen, bona nit de nou. No està l'Alen. Ara de seguida connectarem amb l'Alen. No sé si heu llegit aquesta notícia del cas de les plusvàlues, del cas de la Juventus de Turí, que a través, diguem-ne, un nou cas de corrupció en el futbol italià, se li han tret 15 punts, ja s'ha determinat que se li treuen 15 punts a la Juventus, i una altra vegada el futbol italià que queda esquitxat. En aquest cas no és per una qüestió de regla partits ni d'influència, sinó per una qüestió de plusvàlua i de, diguem, de maquillatge financer.
Sí, i el 2006, recordem el Mojigate,
sí,
no? Que va ser l'últim gran escàndol. Aleshores baixen...
També amb la Juve...
Exacte, per això, aleshores la Juve baixa a la Fiorentina, i ho repassava abans, la Lazio, però en el Milan se li treuen 15 punts.
Sí.
El Milan no descendeix i se li treuen 15 punts. Vull dir que ja és una penalització relacionada, en aquest cas, amb el futbol italià. Ja fa un temps que la Juve estava sota sospita en aquest sentit. De fet, s'aixeca la llebre cap al mes d'abril, i durant tot aquest temps, vull dir que hi ha hagut bastants mesos d'investigació en aquest sentit, al qual finalment 15 punts, doncs és una... Tinc la sensació que és una multa, entre cometes, esportiva per una infracció econòmica.
Sí, sí.
No? És, per tant, a mi és l'únic que em sobta de tot, no? Perquè al cap i a la fi el que està fent la Juventus és aprofitar-se del que aquí...
el maquillatge.
Exacte, i jo he fet servir com el maquillatge financer, i el que sembla és que no és un maquillatge financer, sinó que pot estar a prop de ser un delicte financer.
Sí.
I que un delicte financer, doncs, està multat, en aquest cas, amb punts, no? Jo el que vull veure és si els delictes financers en altres escenaris no estan multats amb punts, sinó estan multats per començar, amb diners, també.
Mira, tinc ja l'Alen Valnegri per aquí. Hola, Alen.
Hola, bona nit.
A veure, què és el que ha passat exactament? Ens en feia 5 cèntims abans, però què és el que s'ha... O sigui, per què la Juve avui perd 15 punts? Per explicar-ho res i curt.
Sí, bàsicament s'han maquillat les cuentas con la valoració exagerada de alguns jugadors. Per exemple, hubo intercambio també con el FC Barcelona, con el Marsella, de jugadors que nunca habían jugado en primera divisió, y que eran evaluados 8 o 10 millones para justamente justificar un patrimonio que no tenía, para maquillar la deuda final. Y al final, mirando bien la deuda que era real, eran casi 240 millones, y a través de este maquillaje se pasaba a tener una deuda de 47. Así que sí, es un delito financiero. También se ha ocultado una parte de los sueldos de los futbolistas durante el COVID, con una diferencia de 78 millones. Entonces la Fiscalía de Turín pues investigaba esos casos desde el 2019, y al final pues reabrieron el caso durante el Mundial. Pasó un poco desaparecido porque estábamos todos centrados en el Mundial, y hoy pues hubo el juzgado, Incluso el tribunal, la Cámara Federal de Apelaciones aumentó lo que había pedido el fiscal federal, que pedía 9 puntos, y al final la Cámara Federal de Apelaciones sancionó a la Juventus con 15 puntos.
Ja sabem que el futbol i els calés estan molt relacionats, senyors, per tant, aquí cobra, diguem-ne, cobra valor un debat que és on està el límit. On està el límit, on està la línia entre enginyeria financera, aquell terme que tantes vegades hem sentit, i el delicte, no?
Sí, o de, passar-se a vegades de llest d'alguns clubs, sobretot dels grans clubs, com és el cas de la Juve, i com més recordava l'Helena, el Barça, també. El Barça aquí també, amb els casos d'Alejandro Marqués i Mateus Pereira, que eren jugadors que havien jugat, crec que era Copa Catalunya, no? Alejandro Marqués, sí, sí, havia jugat només Copa Catalunya amb el primer equip del Barça o Copa del Rei, i després Mateus Pereira estava cedit al Dijon, si no recordo malament, una cosa... I valorar aquests jugadors per 8 milions d'euros, imagina't, no? I després el cas, casos de...
Artur Pjanic és el més flagrant.
60 milions, no? Que bueno, jo no dic que aquesta... A mi no em sembla que estiguessin tampoc molt, molt fora de mercat. A mi el més escàndol em sembla un jugador del Barça B, valorar-lo en 8 milions d'euros, que era un jugador que és internacional... com Artur, que en aquell moment potser sí, tal com estava marcat, que hauria estar sobre els 60 milions. No sé si Pjanic estava valorat amb 60
milions. És a dir, aquí sí que és el Barça-Juve, però després hi ha el Barça-València amb Silesen Neto,
sí, sí,
que jo
sí,
crec que allà
no
sí
que
fent, està bastant
que,
ben infladet.
El Barça queda retratat perquè a Itàlia han sancionat la Juve, i aquí al Barça doncs, de moment ningú li ha dit res, i que la gent que en Barça, suposo, no sé si algú s'ho havia plantejat, però l'Inter sí que ho havia deixat anar, el fet de que es fes un intercanvi de jugadors entre Kessié i Brozovic, l'Inter havia ofert Brozovic per Kessié i valorar-los tots dos en uns 50 milions. Bé, jo suposo que vist el precedent de la Juve a Itàlia se'ls deuen vetre les ganes, a part que aquí sí no volia marxar a Itàlia.
I a banda l'operació aquesta que igual Ferran pel Barça seria més 50 de plusvalua, perquè aquí sí és un futbolista que va arribar lliure. A més, a la Lliga Espanyola ara ha canviat una mica la normativa amb les plusvalues, i si tu vens un futbolista que et dona pèrdues, si tu vens per exemple Ferran Torres, que és un jugador que queda molt per amortitzar per una xifra inferior del que tocaria, en comptes de fotre't la clatellada de les pèrdues de cop, te la reparteixen en propers anys. O sigui, no és una hòstia financera comptable de cop. I això, en certa manera, motiva els equips a estimular el mercat. Dit això, jo veig molts problemes a tot arreu. O sigui, l'Inter ara amb els problemes financers, la Juve enginyant-se-les per haver de cobrir un deute...
A tot arreu, no?
No, és que és el que no, on anava. És on anava.
Acaba.
El Madrid, volia dir.
El Barça barallant-se amb Tebas, l'Atlètic de Madrid fotent, enviant precisament a la Premier a Joao Félix i Cunha. Vull dir que els equips s'estan debilitant. S'estan debilitant per culpa d'aquest control econòmic que hi ha a les lligues. A totes les lligues, menys a una, a la Premier League. Hem vist que la Premier és un gegant, ara mateix, menjant-se el talent de totes les lligues. O sigui, hem vist a on ha anat Àlex Moreno, on ha anat?
A l'Aston Villa,
un equip que no lluitarà per...
Sí, sí.
I per quan em paga 15...
15 milions, sí, aproximadament. El Betis, que és un contender, diguem-ne, de posicions europees, i l'Aston Villa, que és l'equip que és.
Un dels millors equips, un dels millors laterals esquerres especialistes que hi ha a Lliga Espanyola, se n'ha anat a un equip de mitja taula a Anglaterra,
sí, sí,
i no passa res.
Sí, sí.
Estem veient el Chelsea trencar el mercat absolutament. Un equip que està 11è ara mateix a la Lliga.
I que s'ha gastat 100 milions...
En Mudrik,
que jo personalment no el coneixia. O sigui, no sabia ni pràcticament de què jugava.
Diguem,
no?
Que és una de les...
O sigui, ha sigut una aparició d'aquesta Champions aquest any, però per pagar 100 quilos ja...
Aquí vaig, estem posant els nivells de 100 milions a una aparició de promesa ucraïnesa, que és genial i que segur que serà boníssima, el nano, però d'aquí a 100 milions...
I a més estem veient a Anglaterra que la majoria de clubs estan en venda.
Sí.
Hi ha molts clubs que estan en venda, que els seus propietaris nord-americans o d'un altre lloc amb molts calés volen vendre'ls. I llavors, si el negoci no els hi surt a compte, com és que els clubs gasten tants calés en fitxatges?
Sí, sí, sí.
Alguna cosa no rutlla, alguna cosa ens han d'explicar bé. Mm. O sigui, jo, perfecte, si la Juve ha fet trampes amb els números, doncs està bé que hi hagi un càstig en aquest cas. Si el Barça doncs, també la caga amb el fair play, jo entenc que hagi de pagar doncs, per culpa d'aquest error. Però, clar, estem en un continent ara mateix en què els anglesos van a una altra velocitat completament.
Absolutament desigual. Perquè a Itàlia, Alen, la situació financera, com deia el Xavi, no és com partir a coets, com aquí la Lliga Espanyola, no?
No, se refleja en el mercado, se refleja en los balances. L'Inter tenía un embargo de los inversores propietarios chinos, pues tenían un embargo del gobierno chino para no poder invertir en más al extranjero y tuvieron que vender a Lukaku y a Kimi el año del título. Y sigue con una deuda relativamente importante. El Milan ha cuadrado un poco sus cuentas, ahora ha entrado el grupo Red Bird y parece que de los tres del norte histórico es actualmente el que tiene una deuda menor respecto a Juventus y Inter. La Roma también tiene sus deudas, la Lazio ha pactado 20 años para poder reembolsar una deuda que tenía con el fisco italiano, y pero el Napoli está muy bien porque sí. De Laurentiis vende muy bien y compra barato y sigue ahí arriba en la clasificación. Entonces el modelo de Laurentiis está funcionando.
Yo pensaba en eso de comprar molt bé y ven molt bé y compra barat, al revés del Barça.
Sí. Bueno, ara el Georgià que tenen al Nàpols, que no em sortirà el nom.
El jugador georgià del Nàpols, Malen, que tampoc em surt
sí.
El nom.
Sí, 10 milions, Kvaratskhelia ha costat 10 milions al Napoli.
10 quilos
i és un futbolista que a veure per quan el treuen.
Sí, sí.
Segurament Joan Camí, que ens està escoltant i m'ha maleït perquè no coneixia Mudrik, ja el deu conèixer perquè és com Julio Maldonado, Maldini d'aquesta redacció de RAC1.
Sí que és veritat que a la Lliga Italiana, sí que és veritat que la Lliga Italiana ara fa, recordeu quan la Juve fitxa Cristiano, des del propi govern italià havia impulsat que els drets d'imatge dels jugadors tindrien molts més beneficis als jugadors, i era un dels beneficis fiscals pels quals Cristiano apuntaven, pels quals va anar a la Juve. Recordeu que Modric va tenir una molt bona oferta també en el seu moment per anar a Itàlia. Lukaku també va anar a Itàlia en aquell moment, i semblava que de manera fiscal també des del propi govern italià es volia incentivar que grans jugadors anessin a la Lliga Italiana, sobretot amb aquesta diferència, per exemple, amb la Lliga Espanyola, o amb, més que amb la Lliga Espanyola, amb el govern espanyol i el govern italià, de manera fiscal, a l'hora dels teus drets d'imatge, podries guanyar molts més diners, perquè el tant per cent de drets d'imatge no anirien pel govern en aquest cas o per pagar de drets, sinó pels jugadors. Això es va voler impulsar, però a qui ha acabat afectant ha sigut els clubs, perquè clar, hi ha hagut molts jugadors que sí que van anar allà, que van fer el seu negoci, però que aquests clubs han hagut de pagar tots aquests salaris en els jugadors, i han passat 5 anys, 6, i ara els clubs estan pagant conseqüències.
Era una arma de doble fil. Atreia jugadors, t'ofegaven en les finances.
Sí, sí.
També estarem molt pendent d'aquest altre cas. 15 punts menys la Juventus de Turí. Alen, gràcies, una abraçada forta.
Una abraçada, bona nit, bona
sera. Per cert, bona sera. Comunicat, els nous comunicats que són ara les xarxes de Joana Sanz, que és la parella, esposa de Dani Alves, al seu compte d'Instagram. Diu: pido por favor a los medios de comunicación que están por fuera de mi casa que respeten mi privacidad en este momento. Mi madre ha fallecido hace una semana, apenas he empezado a asumir que ella ya no está como para que me atormenten con la situación de mi marido. He perdido los únicos dos pilares de mi vida. Tengan un poco de empatía en vez de buscar tanta notícia en el dolor ajeno, gràcies. Això és el que diu Joana Sanz arran del cas del seu marit, de Dani Alves, que ja ho sabeu, està en presó sense fiança, acusat d'agressió sexual.
Que clar, que perdona, que a mi més em sorprèn quan parlaves amb la gent de Mèxic és que Alves ve perquè sí. Es mor la... És a dir, Alves està a Mèxic jugant la Lliga.
Sí, sí, sí.
I com
sí.
Que es mor la mare de la, sí,
la seva sogra.
Com que es mor la seva sogra, ve sí. I és en aquest cas quan... actua la policia, vull dir, si no Alves estaria jugant a Mèxic. Sí, sí.
14 minuts per sobre de les 11 de la nit. Fem una pausa i quan tornem parlem ja de futbol, de la pilota i de la Copa del Rei. Déu-n'hi-do els partidets que tenim la setmana que ve.
Tu ho diràs amb Dani Aguilar. Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat el
78.785 78785
sèrie
81 081.
Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Punto Estrella arriba a Barcelona.
Especialitzats en carn a la brasa, cargols de llei de la llauna, entrepans, torrades, hamburgueses i molt més.
També menú diari i menú de grups.
Punto Estrella 24 hores Montcada. El nou restaurant a la C58, àrea de servei Portal del Vallès.
Vine a provar els autèntics cargols de llei de la llauna.
Reserves al 973-988-114.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo, ho donem tot.
RAC+1 presenta... Crits. Emili Solsona, jubilat, i Laureà Lladó, 40 anys i vivint amb els pares. Tots dos formen un equip d'investigació criminal que busca casos on no n'hi ha. Crits, un podcast que posarà foscor a la llum. Cada setmana un cas a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. I divendres la resolució al versió RAC1. Crits, amb el suport d'Òptica i Audiologia Universitària, per a joves d'un a 100 anys.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
RACU.CAT.
Tu ho diràs amb Dani Aguilar.
17 minuts i les 11 de la nit, tu diràs, amb el Ferran Martínez, el Xavi Hernández, el Marc Marvà, Xavi, perquè demà tenim bolo, no, Xavi?
Sí.
A on?
A la Sala Vol, a la Marina.
Sala Vol?
Sí, recordeu una que es deia Vigut, uns sí. anys, doncs ara es diu Sala Vol.
Ah, molt bé, perfecte.
Vol, V-O-L,
no majúscula. Si ho sabien que els del divendres, però Xavi té un grup.
Sí,
val,
sí,
val,
sí.
Val, fantàstic.
Bueno, jo doncs... sé, però també tens l'avió de Twitter,
sí.
no?
Sí, sí, sí.
Veus que bé?
Sí, sí,
doncs,
sí.
Tothom ha seguit el Xavi Hernández en la seva altra faceta. Fa de tot, el Xavi. A veure, hem de parlar de la Copa del Rei, però parlant de Reis, d'aquesta, perquè és una notícia també de fa poca estona, d'aquesta Kings League que està relacionada ara ja directament amb el Barça. Heu vist que el president Laporta, el president del Futbol Club Barcelona, ha anat a aquesta emissió del Twitch de la Kings League, aquesta competició que organitza Gerard Piqué amb molts altres streamers, entre els quals, per exemple, el Gerard Romero, i ha fet el següent anunci juntament amb Gerard Piqué.
Y estamos aquí con el presidente del Barça, con el presidente del Barça, para anunciar que la Final Four de la Kings League, el día 26 de marzo, se va a jugar... Paso, voy a preguntar al presidente. Presidente, ¿dónde se va a jugar la Final Four del día 26 de marzo de la Kings League?
Se jugará en el Spotify Camp Nou. ¡Oh!
Aquest és l'anunci. La Final Four de l'Spotify, de la Kings League, que jugarà a l'Spotify Camp Nou.
Quanta pasta val el Barça?
Que ens hem posat en contacte amb el Barça per, evidentment, si es fa un anunci al Camp Nou, jo també espero que el Barça digui la seva. Home, perquè
si
al final...
Si et vols casar al Camp Nou has de pagar uns calés.
Correcte.
Eh?
Ens han comentat des del club que en els propers dies hi haurà, diguem-ne, informació arran de les condicions d'aquest contracte o d'aquest pacte.
Ah, que ho han de pensar sí. abans de dir-ho. Ah.
Això és el que ens ha dit el Barça. Ara us
però pregunto. Vaja, pel que jo he entès, jo he estat seguint l'estream, eh?
Sí.
És com un acord de col·laboració. perquè jo el que havia entès no em sembla, bueno, ja em sembla bé, si ingressen quartos.
Mm. Però... Hi ha un fair play negatiu que s'ha de revertir, no?
Sí, sí, però que jo... No, no, que sí, però jo quan he seguit l'stream de l'anunci, i pel que deia la porta, jo he entès que era una col·laboració. És purament...
Vols dir una col·laboració...
entre el Barça i la Kings League, sí, perquè sí. La porta ha vingut a dir que li interessa també unir-se a les noves maneres d'entreteniment i que creia que tots dos hi podien sortir... Ha vingut a dir, no paraules textuals, que tots dos podien sortir guanyant... Mm.
Però tan senzill com que el Camp Nou tinc pocs dubtes... que s'omplirà.
Mira, o sigui, fet, el Camp Nou s'omplirà, jo crec. Perdona, Marc, no tenim encara xifres, i els companys de redacció de Menes estan pendents de si hi ha xifres o no. Ens han dit des del club que les xifres les dona l'organització de la Kings League. El que és una realitat és que a les 9 del vespre s'han posat a la venda les entrades i que hi havia cues d'espera de desenes de milers de persones.
Que estic segur que s'omplirà, i només que els beneficis del que... I no sé el que costa l'entrada, eh?
De 10 a 60 euros, han dit, crec.
Sí. Si els beneficis van a 50-50, el Barça ja guanyarà diners, vull dir que a part de la repercussió i de la col·laboració i tot, jo en aquest sentit, el que segurament a la Kings League li interessarà, perquè la Kings League està generant molt a través de les marques que els estan arribant, o per exemple, hi ha molts jugadors del futbol català,
sí.
I aquests jugadors s'aprofiten de les marques que arriben i els hi donen roba, els hi donen... Vull dir que estan arribant moltes marques a través de la Kings League, i al Camp Nou, a la Kings League, li deu servir per encara rebre més marques, que aquestes seran les que el Barça no veurà, que deia el Xavi, no veurà ni un euro, segurament, se n'aprofitarà 100% la Kings League, però sí, pot monetitzar algú dels tíquets que es puguin treure, jo crec que és un bon benefici pel Barça.
Si ho han d'explicar, doncs ja ho explicaran.
D'aquí uns dies ens comenten des del club que es donaran els detalls. Ara com ara, no s'expliquen els detalls de l'acord. És el que se'ns explica des del Barça.
Estupendo.
Per tant, doncs esperarem.
És veritat que ha anat molt ràpid, perquè es van reunir, crec que va ser dilluns...
Si van anar a dinar, no? Fa por.
No, un esmorzar aquí a l'Europa.
Esmorzar.
Sí, sí. No sé si va ser dilluns o dimarts. No, dimarts, perquè Piqué va anunciar la reunió el dilluns per stream,
el
i crec que el dia següent, doncs dimarts es van reunir i en 4 dies ho han tancat.
Que el Barça s'hi relacioni,
aquell cap de setmana, per això, deixa'm dir, sí. a mi em sorprenia, perquè quan van dir el cap de setmana, aquell cap de setmana no hi ha futbol masculí, però hi ha un clàssic femení,
sí.
Un Barça-Madrid, i... Però sí que és veritat que la web del Barça sempre ha estat posat al Johan Cruyff, però era una oportunitat també, hi havia gent que, sobretot a la secció femenina del Barça, del futbol femení del Barça, perdó, que esperava a veure si hi havia la possibilitat de moure el partit al Camp Nou. Sí que és veritat que al cap de 3-4 dies, es jugava, crec que aquest clàssic estava programat al Johan, perquè al cap de 3-4 dies, 29-30, ara parlo de memòria, hi ha els quarts de final, no? De Champions femenina al Camp Nou.
Val.
O sigui que potser juguen aquell cap de setmana, poden jugar a la Kings League, i al cap de 3-4 dies el Barça de Jota Giralde del Camp Nou.
Ara és un fenomen, és un absolut fenomen que...
No, absolutament.
Ara...
És una bogeria brutal.
Comença a lligar, comença a entroncar entre la tradició i la innovació, per dir-ho d'alguna manera... Jo crec que aquesta és la primera gran manifestació de relació entre, no?, allò tradicional i allò innovador. O no ho veieu així?
A mi em sembla innovador, em sembla original, em sembla una bogeria de Piqué i de tot el seu equip i de tota aquesta gent que, bueno, que atrau moltíssima audiència, però, a veure, jo l'altre dia ho parlàvem a la redacció i si aquesta gent és capaç d'ajuntar a milers de persones... mirant com juguen al FIFA o al LOL o a qualsevol videojoc, que a mi això em sembla increïble, perquè jo no m'hi veig, només ho vaig fer al confinament i perquè no tenia res més que fer, vaig veure la final del torneig, crec que va ser l'Ibai, que ho va organitzar.
És que l'Ibai va quan narrava el Tetris. Tu veus l'Ibai narrar el Tetris?
Sí.
I és un espectacle. Sí, sí. Imagina't això que diu el Ferran. És
jo que, vaig clar, veure un partit que era Marcos Alonso, que era un cada jugador d'un equip de la Lliga, jugava, era el confinament, no tenia res més a fer, però clar, aquesta gent acumula tanta gent, doncs imagina't amb jugadors de veritat fent la seva mena de videojoc però amb persones físiques, no? Clar, com no ha de, i a més en futbol, com no ha de treure a tanta gent i sent tan innovadors i amb el show que munten, perquè a part tot el tema d'entreteniment que envolta la Kings League és el que realment atrapa més que els partits i el futbol, sinó és tot el show que munten i que ho han fet molt bé. Crec que aquesta tercera jornada, primer va ser l'Enigma 69 aquell, el clown que va ser Agüero, i ara Piqué avui ha anunciat que jugarà aquest cap de setmana amb un dels equips, i que a l'últim moment destaparà una carta per veure en quin equip és el que juga Piqué. O sigui que cada jornada estan posant un ganxo perquè la gent hi vagi fins al final.
Sí, no, aviam, és un espectacle audiovisual més, jo no crec que sigui futbol, crec que és una altra cosa, crec que s'assembla més a tot el boom de l'stream amb els videojocs. Evidentment no tindria sentit sense Ibai Llanos, sense el Gerard Romero, sense el, com es diu,
Esposito,
tota aquesta gent que evidentment té molta parròquia a les xarxes, molta gent jove que els segueix, sí. I que si en comptes de jugar a futbol juguessin a bàsquet també farien aquesta audiència, i si juguessin a saltar la corda també, perquè al final el show el munten ells.
Xavi, si hem fet un mundial de globus.
Sí, exacte. Sí, aquest és l'exemple. Sí, el ganxo és el magnetisme que tenen ells, perquè esportivament l'espectacle no té gran cosa. O sigui, jo he vist algun partit, no l'he vist sencer, però hi ha poca tàctica, poca xitxa. Tu que en saps més, Marc, segurament...
De fet, tu podries
que no
haver
ha...
jugat, Marc.
El meu company d'equip, que juguem els dos davanters del Rubí, a l'Edgar Álvaro juga.
I ara t'estàs inflant a minuts, no, lladre, tu?
Està compaginant, el tio. No ho ha deixat. És
jo veig dos
diferent.
Equips xutant des del mig camp tota l'estona.
És molt diferent.
Perquè portaries molt grans, el camp és molt petit, hi ha poc espai per la combinació, no veig tampoc molta riquesa tàctica, que em perdoni el Marc Carmona, des d'aquí una abraçada, Marc. És un espectacle audiovisual en què el que agrada és el troleo, el que agrada és la broma, que si el Gerard li diu al Piqué no sé què, que si és l'Esporcito es fica amb el Levi d'aquella manera, si el Kun dient les seves tonteries des de l'Argentina, això és el que enganxa la gent, i això és el que veurem al Camp Nou. És un escenari que no... Que no sabem com anirà. Aviam com ho munten això perquè l'espectacle mantingui. Segur que estarà pel Camp Nou. Ara, jo arribo al punt de dir que això amenaça el negoci del futbol, jo crec que és una mica exagerat, perquè és una altra cosa.
Sí, jo crec que, i sobretot amb les cartes.
Una curiositat
també.
És que ara, amb això que estàs dient, tu, és ja curiositat meva, el teu company, per exemple...
Sí.
El Rubín no li diu res perquè jugui la Kings League i una
és
lliga...
És l'altre tema, sí.
Mira, en el futbol català va ple a tope, ¿vale? Perquè els jugadors econòmicament no cobren molts diners en la Kings League, sincerament. És a dir, per un nivell de primera catalana, més o menys, tu cobres potser el mateix jugant la Kings League que el que et puguin pagar els clubs. Una mica més, una mica menys, però estem parlant de diferències de potser 100 euros entre una i l'altra, ¿vale? Perquè la gent que ens escolti ho sàpiga i per això que preguntar al Ferran...
De quines xifres veurem, més o menys?
Sí, no, els jugadors de la Kings League guanyen uns 70 euros, 75 euros bruts per partit. Per partit, estem parlant de 4 partits, i això li paga la Kings League, l'organització. I és bastant... exigent Piqué amb els presidents, d'acord? Perquè Piqué és el de la Kings League, llavors cada jugador té el seu president... que aquests presidents no els hi paguin diners a part. I és... I els jugadors que juguen allà ens ho diuen, de dir, no, és que no ens donen cap més diner que l'únic que ens dona l'organització. I estem parlant d'aquests diners, uns 400 euros al mes o 75 euros per partit. I aleshores, el que jo he vist físicament, que dèieu, és la primera vegada que el futbol del Twitch es mesclarà amb el futbol, sí que es mesclarà amb el futbol de màxim nivell, però en el camp del Rubí... físicament venen nens a veure el meu company d'equip, a fer-se fotos amb ell I no haurien vingut al camp del Rubí mai a la vida aquests nens si no fos perquè jugar en l'equip de la Kings League. Vull dir que
hi havia un
comences
porter,
a donar-te'n i dius, ostres...
Sí, hi ha un porter a l'Horta, crec que jugava...
Sí, Calderiu.
Calderiu,
correcte.
Que hi havia un fenomen de que hi havia centenars de persones perquè es veu que és un gran, no sé exactament, streamer o...
Sí, ell jugava al FIFA. Sí, no, però tu anaves al Feliu i Codina sí. I estava ple al camp sí, i començaves a mirar i deies, són tot nens, i eren nens que seguien a Calderiu per... I de moment, a nivell futbol català, i res, una última puntualització, perquè cada dia en parlem en tots els grups que tenim, de moment la majoria ho poden compaginar, la majoria de jugadors. També aquests equips estan exigint entrenar els de la Kings League. Llavors aquí està començant a ser, i jo crec que, entre cometes, a mesura que els presidents es vagin calentant perquè van o no van, voldran que els jugadors entrenin més i cada cop serà més exigent. Però de moment la majoria de jugadors entrenen amb el seu equip, potser fan un entrenament màxim dos amb els de la Kings League i diumenge a la tarda hi ha pocs partits que juguin diumenge a la tarda, normalment juguem els diumenges al matí.
Sí, sí. En fi, doncs la Kings League que aterrarà al Camp Nou, al camp del Barça, ja veurem com es desenvolupa tot plegat. I de la competició de la Kings League a la competició de la Copa del Rei, que tenim uns quarts de final espectaculars. Ay, que soñar. Todos pueden luchar. Historia y tradición. El campeón de la final. Celebrar es ganar. Fútbol Club Barcelona.
Pues nos vamos al Camp Nou. Real Sociedad, 4 precedentes en cuartos de final en todo.
La Real Societat, ara em posava una cara al Xavi, no saps què és això, que sona?
Jo no ho sé.
Com que no? Si ja la vam posar, aquesta música, fa un parell de setmanes.
Jo no la...
No és estava, Alaska i Mario Vaquerizo, que van fer l'himne de la Copa...
Ah, sí, és veritat.
Compte la cara, compte la cara del Xavi, un tio cansat de música. És un bon tema, no?
Aviam.
Aquesta no la toques demà?
Puja, a veure.
No la toques.
Ja està.
És que s'hauria de gravar la cara del...
Sí, sí, m'enfonim.
Del Xavi, sisplau.
A veure, anem a parlar ja de futbol, per favor.
S'estava enfonsant a la cadira.
Poc. Molt dur, les orelles, les oïdes. Rival, Real Societat, és un partidàs, això per començar. I després Xavi, mira, com a mínim té el que volia, que era que l'Orsa jugui al Camp Nou. Però el rival, clar, us anava a dir, el rival se les té, però és que quin rival no se les tenia en aquesta ronda de quarts?
O Sassuna, potser,
sí,
no, però
Sassuna,
el
Sadar, l'hauria costat.
Sí, el Sadar que juguen a les 10 de la nit.
I amb el fred que està cardant ara mateix a Pamplona.
O Sassuna, Sevilla dimecres a les 10, amb la fresca, València Atlètic Club dijous a les 8, una hora més tard, Real Madrid Atlètic de Madrid, ara en parlarem, i abans, el dimecres a les 9, aquest Barça-Real Societat.
Mira, a mi és un partit que em ve de gust, perquè és un bon rival que vindrà al Camp Nou, i també hi ha de veure bons partits al Camp Nou, que segurament no estem acostumats a veure massa bon futbol i grans rivals. No, el Barça aquest any, desgraciadament, no estarà a la Champions, sí que tens el United a l'Europa Lliga, però almenys en aquesta competició ja que comencin a venir doncs, equips amb cara i ulls, i la Real Societat em sembla doncs segurament el tercer, si no és el tercer equip que millor juga a futbol a la Lliga, no? O dels, no, és que no el tercer, és que dels millors equips que...
Sí, sí.
No et vull posar tampoc un número, però dels millors equips, no? Perquè és que diria que m'ho he passat més bé, per exemple, veient el derbi basc...
El derbi va ser espectacular.
La setmana passada, sí, sí. Que molts partits de Barça i Madrid aquesta temporada.
Sí.
I és un, crec que és un rival molt atractiu, i el Barça jugant a casa també t'he de dir que crec que és favorit.
Sí?
Sí, per mi sí.
Sí, és favorit. Ara la Real Societat ara mateix és l'equip més en forma de la primera divisió. És un equip que no ha hagut de patir moltes baixes pel Mundial, que ha pogut treballar amb calma, i ara s'està notant. S'està notant que les peces encaixen millor, i a més és un equip que ha salvat la baixa del seu davanter centre titular, que era Isaac, al final del mercat, que va fitxar un relleu, Sadik, que es va lesionar, i que tot i això està tercer a la Lliga amb ja un coixinet interessant per aconseguir la Champions de la temporada que ve. que després potser si es classifica per la Champions la temporada li costarà més a la Lliga, doncs segur que sí, perquè no té el múscul financer d'altres clubs per poder competir a Champions B i a la Lliga B també, però és un equip d'autor i Manol és un tros d'entrenador i segur que veureu un molt, molt bon partit al Camp Nou.
És el que li ha passat molt a les últimes temporades, no? Que s'acaba desinflant,
sí,
una mica.
Sí, s'acaba desfent, sí.
Sí, sí.
Sí, sí, no, a nivell futbolístic potser és el partit més atractiu. El Ferran deia que és un dels equips que juga millor, si és que podries posar-lo amb el Barça i agafes el Villarreal i el Betis, però vull dir, amb aquests quatre, per tant, el Barça, Real Societat, i després em ve molt de gust veure aquest mig camp, el partit del Barça que va jugar en Lliga, va ser fora.
I va costar poder, bastant.
Va costar molt, i poder veure en directe Silva, Zubimendi, Merino, Bryce, és que té un mig camp la Reial que en aquest mig camp que ara ha trobat el Barça de Xavi, amb, que està apostant per 4, que li va sortir bé,
sí. Doncs, jo crec que jugarà amb 4,
sí. Sí. Jo crec que ho repetirà perquè serà la gran batalla, jo crec, del joc. Bonic, però després
després de la Real,
del joc,
o sigui, ara és precís. Getafe, Real
Girona.
Societat i Girona.
Girona, exacte.
Girona, sí, exacte. Sí.
I a part, no pot, encara no pots comptar ni
amb Lewandowski.
Bueno, Ferran Torres sí que ja podràs comptar contra el Girona,
sí.
però com està ara, sí. Tampoc és que sigui un gran recurs. Però sí que és veritat que segurament dels propers partits, i que ningú se m'enfadi Girona, però és el partit més exigent que tindrà el Barça, dels tres que ve.
De la pròxima setmana, diguéssim, sí, diumenge, dimecres, diumenge,
sí,
jo posaria a Reial Societat.
Perquè estem d'acord que l'aposta començarà a ser, diguem-ne, i com diu el Ferran, que ningú se'ns enfadi, però en partits més exigents, aquesta aposta per quatre migcampistes, en partits, diguem-ne...
Sobretot en rivals, depèn del rival. Mm. Depèn del que et vulgui jugar el rival. Si el rival et vol jugar una miqueta de tu a tu, o intentar plantar cara... I ser atrevit, no ser el típic rival que se't tanca darrere, jo crec que el Barça intentarà jugar de tu a tu amb quatre migcampistes, perquè bueno, s'ha vist que és un equip molt més sòlid, Busquets juga molt més tranquil i alliberat, i bé, li ha sortit bé, és que li ha sortit bé a Xavi, tant al Caldero, ai, com al Caldero, perdoneu, al Metropolitano, sí, o a la Supercopa, és que sí. Li ha anat molt bé. I bueno, i encara que més que res que tampoc a dalt tens masses opcions.
Altra cosa,
Memphis,
sí.
Sort que ara està recuperant a Ansu,
sí.
Ferran Torres no està al millor moment, tens Lewandowski sancionat.
És collonut, però amb la quantitat de gent que es va fitxar a l'estiu, que amb la quantitat d'extrems, renovant a Dembélé, fitxant a Rafinha, que s'acabi jugant amb un quart migcampista, però vaja, això també és una qüestió de...
No, però és que ara que marxen Memphis...
Esportiva.
O sigui...
Memphis hauria marxat al mercat d'estiu, però no va voler. O no va acabar d'arribar a un acord amb la Juve.
Bueno, i sobretot perquè, exacte, no va acabar d'arribar a un acord amb la Juve, perquè va estirar més, va tensar massa la corda. I
es va equivocar ell.
Perquè Aubameyang va marxar,
exacte.
I el Barça va voler retenir un davanter més, i ara t'ha marxat. Però ara t'han marxat dos jugadors. Has perdut a Piqué,
sí.
I has perdut a Memphis.
Sí.
Per això volen incorporar com a mínim un jugador. I per això... pel que tinc entès, volen prioritzar la qualitat per sobre de la posició. O sigui, que si ha de venir un migcampista més contrastat, digue-li Brozovic, o amb més experiència i qualitat, que un extrem que no sigui top, doncs prioritzaran un migcampista precisament per això, perquè el Barça ara també pot jugar amb quatre migcampistes molts partits importants.
Però jo, en el moment que marxa Memphis ara, abans feia els comptes, el mes de juny, o sí, crec que era juny, al Barça tenies Juglà,
sí.
Tenies Luke de Jong, tenies Braithwaite, tenies Aubameyang, tenies a Memphis, 5 davanters centres...
Abde
també, correcte, sí. També te'l compro. Tenies a 6, que d'aquests 6, jo ara et diria que Aubameyang, Juglà i Luke de Jong... Si ara qualsevol d'aquests tres et poguessin arribar ara al mercat a cost zero, el Barça et diu qualsevol dels tres.
Luke també, eh?
Jo crec que sí. Seria un perfil diferent que et podria donar... si et dona un diàleg de Jong un punt,
sí, no.
I et ve cost zero, mira, i et serveix.
Jo, Luke, crec que no. Crec que preferirien un jugador de banda que pogués jugar també de nou.
És a dir, vale, és, tu dius que ells no ho voldrien, però jo crec...
Jo
em quedaria els tres, o sigui, un dels tres, no?
No, 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 però jo crec que ara, prioritzant un tio de banda, mira que està sacrificant un extrem, moltes vegades, però preferien un tio de banda que pugui jugar també, doncs...
En
punta, com pot ser Ansu o Ferran, d'aquest perfil, a no un nou-nou pur. Després al mercat hi ha el que hi ha i acabes portant una mica el que pots, eh? També s'ha de veure que aquest mercat d'hivern sempre és molt d'oportunitats.
Sí.
Jo no faria res.
Res de res.
Jo no faria res. El Barça té una bona plantilla, té Pablo Torre, que és un futbolista que perfectament pot jugar minuts a la Lliga d'interior, que va costar calés i que és una aposta de club i l'has de fer servir. I sobretot hi ha un tema, i és que tens... a dos futbolistes jugant amb un contracte que no els hi toca, que la Lliga no els hi reconeix una renovació que es va fer amb Araujo i amb Gavi, que són dos futbolistes imprescindibles, que ara mateix vindria qualsevol potentado de la Premier i se'ls emportaria, sobretot Araujo. És un jugador molt adaptable a aquella competició.
Tots dos, sí, és totalment d'acord.
Per tant, què estem parlant ara de portar pedaços una altra vegada? No recordem el que va passar amb Adama, per exemple? No recordem el que va passar amb Dani Alves? Si portar jugadors... No estem veient què està passant amb Bellerín, que és un futbolista que va arribar a l'última hora perquè era un substitut de Pilicueta, que era el jugador que volia Xavi. No està jugant res. No està jugant res. Adam va marxar per la porta del darrere. Dani Alves no se'l va renovar perquè, evidentment, no tenia espai a la plantilla.
Sí, Xavi, però jo crec que n'han après, d'això, i per això dic que prioritzaran...
Sí, és el que el club jo us va explicar.
Però quina qualitat has d'aconseguir ara? Sí. Abans de la prioritat absoluta, que és fer-li un contracte professional.
Per exemple, Aubameyang l'any passat crec que és un fitxatge més que top. Ferran Torres, que és la gran inversió de l'hivern passat, no ha sortit bé. Bueno, això també a vegades va com va.
Però faràs un fitxatge com Aubameyang, que és veritat que va venir cobrant molt poc al principi, per fer-li un contracte
a mi, per exemple,
que sigui exponencial.
A mi el nom de Brozovic no m'entusiasma. No m'entusiasma.
Em sembla un bon jugador.
Però, exacte. Em sembla un bon jugador, curt terminista, i sobretot pensant en els propers 3 anys. És un jugador de 30 anys i juga de pivot i l'any que ve pot ser que et marxi Bussi. Si te pots treure aquest mercat d'hivern i et pot venir Brozovic, i allà ja tens és l'única posició que no tens doblada, la de Bussi. Si et pot venir aquest perfil de jugador, que a més és contrastat, experiència, hem vist com ha jugat amb Croàcia aquest Mundial, mira, jo aquest perfil, ja us dic, no m'entusiasma, no és el gran fitxatge que omplim el Camp Nou, però l'entenc, el puc entendre. Estic d'acord amb el Xavi que per fitxar pedaços i mitjanies...
Estalvia calés, home, estalvia. Sí, sí.
Estalvia, no.
I si no el Barça bé, també tens.
L'Àngel Alarcón aquest no és tan bo.
Sí, inverteix bola. Amb el jugador... Bueno, inverteix. O inscriuen els jugadors que ha renovat.
Clar, no. I aquesta és la prioritat del club, amb el que s'ha llibrat de Memphis, inscriure. I així
bueno,
ens ho explica la Marta. Altra cosa és el que pugui fer.
3,8 milions.
Sí, el que pugui fer o el que no.
La prioritat és Gavi.
Sí, però...
Però no t'arriba per Gavi, 3,8.
No, ni per Gavi ni per Araujo. 3,8 milions de massa salarial.
Però que la intenció del club és aquesta. Bueno, vull dir, clar, la prioritat del club és
aquesta. Se li hauria de sumar, no, el que estan cobrant ara, que ja t'ocupen una part, més aquests 3,8.
I el que deixa el Memphis una part.
Hi ha una plusvàlua neta a Memphis, que són 3 quilos. I el seu salari, que tenia un salari força alt, perquè era exponencial, també era creixent.
Sí. 11 quilos, sí. Més 3, 14.
Que sí, evidentment, sí, que els 3 14, no els pots fer.
De 14 hi havia... No, 11 quilos bruts. Llavors, crec que eren un... Ah, però has de comptar mitja temporada,
clar.
Correcte.
Sí,
5,5. Més 3, 8,5. I no pots, només pots fer servir el 40% de...
No et dona per tot el que necessites.
No tens 1, és 1, 2 i mig. És el 40% ara, perquè com que no t'has classificat per la Champions, per tant,
el 26
fent els
de
càlculs,
pèrdues.
Et queden 3,8 milions d'euros de marge salarial de l'operació de Memphis.
Sí, sí.
Hòstia, és que tampoc pots inscriure a Gavi...
La taquilla la Kings League,
Mira,
atenció, eh?
I moltes altres qüestions, si ja ho va dir el president Laporta, solucions imaginatives, vés a saber, partits d'Austràlia, en Riu, tu en ja veuràs quantes coses farà el Barça.
Però Gavi és important que en tingui contracte del primer equip d'una vegada.
Sí. Que es compleixin les promeses que s'han fet als jugadors que han de significar el futur d'aquest club, que al final per alguna cosa estan. El mercat, que evidentment es relaciona i molt, insistim, amb aquesta notícia d'avui, com és el sorteig dels quarts de la Copa del Rei. Mira, passem un momentet, perdonosti, perquè és un tros d'eliminatòria. La setmana que ve aquest Barça-Real Societat, insistim, de dimecres que ve.
Tu diràs amb Dani Aguilar.
I ja volem parlar res, uns minutets amb un exjugador de la Real Societat, un munt de temporades a la Real Societat, com l'Aitor López Recarte. Hola, Aitor, què tal? Bona nit, buenas noches.
Hola, buenas nit, buenas noches.
Buenas noches, muchísimos años viéndote en el césped de Anoeta, jugando con la Real. ¿Qué hace ahora mismo Aitor López Recarte? ¿Dónde lo tenemos?
Bueno, pues mira, relacionado con el fútbol, pero hago cosas diferentes. Hago de agente de jugadores, doy clases a los que quieren ser entrenadores en la Federación Guipuzcoana de Fútbol, y aparte estoy colaborando pues con diferentes medios. Cubro un poco de alguna manera la Real Sociedad, entonces, pues bueno, hago Dazón, hago un poco medios locales, muy entretenido, la verdad, no me puedo quejar.
Muy bien, pues perfecto, lo tenemos absolutamente conectado con esta Real Sociedad, que claro, tú que has sabido y has tocado de cerca un poco el cielo con la Real, esta se acerca mucho a esa gran generación, porque realmente se está acostumbrando la Real a gran fútbol y a grandes cosas, ¿no?
Sí, hombre, a ver, lo que he vivido yo, los tiempos son diferentes, ¿no? Sí que es verdad que bueno, pues hoy en día la Real Sociedad está peleando por prácticamente estar muy cerca de Madrid y Barça, en el sentido de, no sé si de pelear por un puesto en poder hacerse con un campeonato de liga, que para mí es bastante complejo, complicado, pero sí dar guerra, competir y estar muy cerca, ¿no? De poder luchar por algún campeonato, ¿no? Llámese Copa del Rey, llámese título UEFA, veremos si de cara al año que viene se puede clasificar para la Champions y también dar sus pinitos. Un equipo muy muy competitivo, que tiene las cosas claras y que lleva tiempo trabajando muy bien.
Sí. Y ese camino que, vaya, estilísticamente parece que se acerca un poco al Barça. No sé, pienso, por ejemplo, en algunos nombres como Zubimendi, que parece que al Barça, en términos de relevos generacionales, el Barça se haya fijado en jugadores así.
Sí, sin duda, ¿no? Jugadores atractivos en cuanto a perfil de jugador, que encaja perfectamente en maneras de jugar, en sistemas y en maneras de entender el fútbol, que yo creo que es lo más interesante. Y a partir de ahí, una cosa clave que se está consiguiendo aquí es, bueno, retener, ¿no?, lo más posible a la calidad, ¿no?, a los jugadores que de alguna manera pueden dar un rendimiento óptimo al equipo para que pueda competir también a un alto nivel.
Y el miércoles que viene, este duelo, estos cuartos de final, que son, vaya, chulísimos todos los cuartos, pero este Barça-Real Sociedad, y que no sé por dónde crees que irá este duelo en un momento como llega el Barcelona.
Mira, yo creo que son dos equipos que ahora mismo están en un estado de gracia, ¿no? En cuanto a confianza, consecución de logros, a estar posicionados de manera que, bueno, se sienten en el campo, y ese reconocimiento creo que hace que cada uno de los jugadores, ostras, esté dando el máximo, ¿no? A partir de aquí, yo creo que vamos a ver una eliminatoria muy, muy, muy competida, que no sé, intuyo que probablemente no haya muchos goles por el carácter de los dos equipos y por, bueno, un poco ese afán de guardar la ropa también, ¿no?
Sí.
Es decir, estamos muy en pro y en boga por goles, por juego vistoso, por un juego dinámico, por ser muy efectivos, por tirar hacia adelante, pero luego a la vez yo creo que los dos entrenadores, bueno, además tengo mucho cariño a los dos entrenadores, Xavi Hernández, he compartido muchas cosas con él, incluso curso de entrenadores, etcétera, y con Imanol he compartido también vestuario. Yo creo que el ser definitorios, el definir, creo que es una palabra clave en este partido, va a ser lo que de alguna manera haga que bueno, que el partido vaya uno a otro.
Pues veremos cómo acaba desarrollando ese partido. N'hem parlat uns minuts amb qui va ser una peça clau durant molts anys de la Reial Societat, Aitor López Recarte, segur que ens oferirà, i aquest Barça-Reial Societat ens oferirà un molt bon futbol. Veurem qui se l'acaba enduent. Aitor, ha sido un placer, gracias, un abrazo.
Vale, buenas noches, buena nit a todos.
Recordem, parlat uns minuts d'aquesta eliminatòria. L'altra que té molt cartell és aquest derbi, aquest Atlètic de Madrid, Atlètic de Madrid, que no sé, tenint en compte el que va veure ahir del Madrid, que evidentment tots sabíem el que acabaria passant, no fos cas.
Mira, jo vaig veure.
No fos cas. Sí, sí,
sí, vaig veure Setién vacilant
a Vinícius.
A banda, ho vaig veure, no?
Sí,
i vaig dir, ja està.
Però què fas?
Què haces?
No. S'ha acabat.
Però té una explicació. Vaig pensar, però jo, no toca ara, no.
Minut 60, noi. 58, que no ho veus.
Sí, totalment.
Té una explicació futbolística. El Madrid es va beneficiar molt fort de la lesió de Foyt i de la Albiol. Jorge Cuenca, con todos mis amores pa él, no és Albiol, i sobretot Mandy. Mandy és un central reconvertit a lateral que en Vinícius va fer amb ell el que va voler.
Quan el partit es va trencar, allà el Madrid va sortir molt beneficiat. Però tot i la victòria, m'agrada rascar cosetes com la bronca d'Ancelotti a Rodrigo. Sí. Us en recordeu que li diu, tu m'has de saludar.
Autoritat.
Tu a mi sí. Me saludes.
Sí. Tchouaméni al partit de la NBA a París.
Oh, això és
quan
increïble.
Quan estaven jugant el partit de Copa.
Això és increïble.
Sí,
això passa, però, això ahir ho deia.
Però demana disculpes.
Sí, clar. Això
no és tan debil, no, potser no hagués demanat disculpes abans.
Sí, però ara, Sidral, sí. Que es munta aquí,
sí,
és de dimensions descomunals.
Per això que allà ha fet un tuit i au, no? Sí, però sí. Vull dir que són petites cosetes que, doncs, generen, a part del mal joc, perquè la primera part del Madrid va ser dolentíssima, doncs, no sé, que et generen que aquella unió i això que et volen vendre des d'allà, el Madrid cuando quiere vuelve i així, sí. Doncs, home, a mi lo de Tchouaméni ho trobo increïble, que sigui a part a la mateixa hora del partit. I el despreci de Rodrigo al seu míster, doncs veurem sí. Com afecta, no, això.
De cara als quarts, abans parlava que el Barça seria favorit, entre aquest Madrid Atlètic de Madrid, dos equips que estan en situacions...
Sí, però l'Atlètic de Madrid, cuidado
ara en parlarem.
Com s'ha agafat la Copa del Rei, eh?
Yeah.
Perquè des del principi és el seu gran objectiu. Recordeu, no me'n recordo quin equip era, amb tot el respecte per l'equip, un equip de segona ref, crec que era, pot ser segona ref, el primer...
Ara t'ho miro.
El primer...
Gallec?
La primera eliminatòria, que era
Albert Ferran, bona nit.
Bona nit.
La just abans del Mundial, sí. I van jugar Correa, van jugar Griezmann, o sigui, van a tots els mundialistes...
Almazán o Arenteiro?
Un gallec.
Arenteiro.
Sí.
Allà va jugar Griezmann als 90 minuts. Van jugar tots, arriscant... Sí, sí. Que s'estaven jugant en un camp amb unes condicions.
La defensa era, o sigui, Oblak, sota pals, Jiménez, Savic, Hermoso.
Sí, sí, és un camp molt conegut.
I a davant, qui hi havia?
Perquè té una casa darrere d'una porteria,
no,
hi ha una casa.
Juga.
Griezmann, no el veig. Aquí si és l'Arenteiro, no el veig. Però vaja.
La primera eliminatòria abans del Mundial...
Mm. Sí,
I Griezmann juga perquè si ho vaig mirar i dic, hòstia, aquest tio ha estat jugant els 90 minuts i jo vaig flipar. I realment l'Atlètic de Madrid des del primer dia va, perquè no té res més, a per aquesta competició, perquè la Lliga està molt despenjat i a la Champions fora.
I l'altre dia contra el Llevant, el 0-2 que marquen ja al final, Simeone el celebra com si classifiqués pels quarts de final de la Champions.
Sí.
I era el Llevant de segona divisió.
Sí.
I l'Atlètic de Madrid, que Albert Ferran ja ha presentat aquesta tarda Memphis Depay, Simeone ja l'ha inclòs a la convocatòria per jugar demà al Metropolitano.
Sí, demà 6:45, Atlètic de Madrid-Valladolid, amb 4 davanters a la llista, un d'ells és Memphis, que avui s'ha fet les primeres fotografies amb la samarreta matalassera. Una presentació a la llotja del Metropolitano d'uns 20 minutets, amb discurs del president Enrique Cerezo, i 5-6 preguntes pel futbolista holandès. Cap referència al Barça, totes en clau Atlètic de Madrid, i ha explicat per què s'ha decantat per l'opció matalassera.
It's a really big club.
És un club muy grande, una historia muy impresionante, un buen equipo, jugadores muy buenos, y yo he escuchado un montón de historias buenas de ellos. Yo ya hablé con Griezmann antes de venir aquí, me contó un montón de cosas buenas del club, y esto fue la sensación que tenía para tomar la decisión. y también la impresión que me dio el Consejo de Administración, que ellos realmente querían que yo estuviera aquí para ayudar al equipo, y para mí esto es muy importante.
Doncs hem escoltat Memphis dient que va parlar amb Griezmann abans de venir, que va ser ell, un d'ells.
Sí.
Almenys ell va donar molt bones referències. Recordem que Memphis va coincidir amb Griezmann unes setmanes a la pretemporada del 2021. El juliol arribava l'holandès i a finals d'agost marxava el francès cedit a l'Atlètic de Madrid. Recordem les xifres de l'operació Memphis. El Barça ingressa 3 milions d'euros fixos i 1 milió en variables, i que l'acord també inclou aquesta opció de compra de Yanni Carrasco.
Com veieu la... Crec que ha dit Simeone que li recorda a
Diego Costa.
A Diego Costa. No sé què collons haurà... Perdó.
No,
sí, és que m'ha sortit de l'ànima.
Sí. Memphis ha hagut a dir, potser. Sí, bé, molt bé, sí, lluitava molt, però clar, ell també...
És que són el dia i la nit. Vull dir, Memphis es destacaria més pel talent, no? I per ser un jugador, et diria, talentós, que té 1 contra 1,
sí.
Que sap, exacte, que té capacitat d'associar-se, i Diego Costa és un rematador, un home gol. Vull dir que si vol Simeone, que a mi és el que més em sorprèn de tot, Simeone vol jugar amb Memphis per mesclar amb Griezmann i que Memphis tingui aquesta virtut, no haurà vist gaire a Memphis. No. El que sí que t'expliquen des de Madrid és que és un fitxatge on Simeone el vol fer servir, però no és un fitxatge fet a dit de Simeone.
Un fitxatge,
no?
De club.
Exacte, és un fitxatge de club, tenint més en compte...
Com Rafinha, com Malcolm.
T'anava a dir Malcolm, sí.
Sí, exacte, i tenint més en compte si Simeone aquest estiu ja no hi és, doncs que el club ha de tenir una estructura on Simeone fa molts anys que fitxa, i és una de les primeres proves, diuen des de Madrid, en les quals el club li diu a Simeone: aquest jugador, fes-lo servir, que et pot, no sé si li diuen que et pot fer de Diego Costa, però que
sí, però
et pot ser útil.
Perquè ha dit Simeone que vol recuperar la versió del Lyon de Memphis, i bueno, i si vol també fer de Diego Costa, és que no, a part, jo estic d'acord amb el Marc, que és un jugador talentós, que pot tenir un contra un, que et pot des d'alguna jugada et pot convertir un gol, però sí, és un jugador que no li ha funcionat aquí al Barça, no ha funcionat aquí al Barça perquè és molt anàrquic. Tàcticament, jo, la part associativa de Memphis sí que té el talent, però és un futbolista que és molt individual, i aquí al Barça no ha, bueno, ho vam estar parlant l'altre dia, sí. no ha estat capaç d'entrar a l'engranatge, i per això doncs surt disparat, no? Com aquella molla del rellotge, sí, sí. Que com que no encaixa, ping, surt disparada i s'ha anat...
M'agrada molt la metàfora.
A l'Atlètic de Madrid, que bé, bueno, a veure què pot fer. Jo
però
crec
ara
que...
se'n va una sabata, no va un rellotge. Vull dir, a veure com encaixa, sí, la molla.
Hosteu, avui de poètics.
A mi no li... A mi ja Irigoyen hauria... Algú havia compensat, ja que no hi ha Irigoyen.
Exacte.
Que ell és el que posa la màgia.
La lírica.
No, això, que crec que a l'Atlètic de Madrid m'agrada veure'l, però jo estic en la línia del Marc, que no crec que sigui un jugador superdeterminant.
Xavi. No, és un jugador que tindrà ganes de reivindicar-se, que crec que és especialet, és un jugador especialet que té com molt xassis d'estrella, no? que es ve molt bé, no? amb estatus, amb l'Instagram, amb la música, saps? Tot això, tota aquesta litúrgia, doncs, acompanya, no? Ostres, quin jugador,
això,
eh?
Això recordo com ho vas dir quan el Barça el va fitxar, i que és una cosa que em va quedar molt gravada.
Sí,
recordo com ho vas dir, i realment no havia fet aquesta reflexió.
Té carcassa d'estrella.
Té carcassa de supercrac. També t'he de dir que té carcassa de supercrac també de la NBA. Vull dir, de l'esport que sigui, perquè
sí,
té aquesta qüestió mediàtica,
sí,
al voltant.
Jo no me l'imagino molt mirant altres partits, altres clubs. No. Crec que té altres menesters a la vida, com acariciar el seu gat lleó, el lleó tigre, o com es digui. O sigui, és un futbolista força fric en aquest sentit. Però tindrà ganes de reivindicar-se, perquè jo, pel que tinc entès, ell se sent maltractat pel Barça, perquè va arribar en un moment en què doncs se'l va fixar com una estrella
Leo Memphis,
sí. Venia samarretes, portava el nou a l'esquena, i tot aquest efecte se'n va anar a Norris quan Xavi va arribar a la banqueta, es va fer inversió per Aubameyang, per Ferran Torres, i aquest estiu ja va acabar-ho d'adobar el fitxatge de Lewandowski, li van treure el 9 de la samarreta de Memphis, li van posar Lewandowski, ell es va posar el 14, vull dir, tot això a ell li ha fet la guitza, perquè ell és una estrella, perquè ell és un futbolista respectat, i tot això, que està en la seva flor de la vida a nivell futbolístic, són 28 anys els que té, i per això doncs va prioritzar el Mundial, ell no es va amagar, sí, més a més.
Jo, amb això que diu el Xavi, ell, això que deia el Xavi és el que ell es creu, que és un supercrac i tal, però un futbolista que a tots els clubs on ha d'anar és per anar-se a reivindicar, és perquè ha fracassat en el club del club al que ve. L'únic club on li ha anat bé ha estat el Lyon, que juga en una, bueno, al Lyon,
que és una segona fila europea.
És una segona fila europea, perquè no li ha anat bé a Manchester. El PSV va tenir problemes, tot i que era el jove talent i tal, però ja va tenir problemes d'actitud, que allà va dir que era un futbolista que li faltava madurar. Ell, ell també ha marcat un relat sobre la seva vida i ho ha sabut vendre també molt bé. I després, quan se'n va del United, que fracassa, se'n va al Lyon, no?
I el
Lyon, que més o menys li va bé, tot i que ja té algun problema també d'egos.
És l'únic que li veig similar amb l'Atlètic, això que dius tu, Ferran. És a dir, no vull comparar situacions, però United Atlètic, United Lió, l'Atlètic té molta més entitat que l'Olímpic, sí, l'Atlètic només faltaria. Sí, però no deixa de ser, no és un de, diguem, del primer ordre, sí que és del primer ordre, però està allò un passet enrere dels dos grans del futbol espanyol. Però és que clar, és que se'n va, qui se'n va jugar? Se'n va en Simeone.
Sí, futbolísticament, jo amb això avui pensava i el comparava en la situació que podria haver viscut Suárez, amb això que deia el Xavi, d'aquella es vulgui reivindicar i que Simeone sigui capaç de menjar-li i d'encara estimular-li més, de dir, és que del Barça ha sortit molt malament, mira, ja també va passar el mateix amb Suárez, mira,
en Villa.
Exacte, amb Villa, és a dir, que Simeone sigui capaç de
dues lligues,
de vendre-li la moto d'alguna manera.
Villa i Suárez.
Sí.
No, és que ha guanyat, la gent de Madrid ha guanyat en els últims... La de Villa, que és...
No? La de Villa és del 14 i la
de Suárez ha guanyat 20. Dues lligues espanyoles.
20, sí.
Amb la dificultat que això suposa.
Madrid,
i ha jugat dues finals de Champions, ha guanyat títols.